Bé, anem a parlar de les funcions i també, com no, de la memòria del 2023 del centre Luis Alcañiz. Per això tinc a Toni Marín, regidor de Salut. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
A Jaume Agós, que ell és treballador social del centre de dia Luis Alcañiz. Bon dia.
Bon dia.
I a Gilbert García, que és educador social. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Crec que el micro de Gilbert, a veure,
No,
crec que el micro de Gilbert, ja haurem de canviar el micro perquè a mi m'interessa molt el que té que dir l'educador social, no a mi, sinó als oients, que al final és... si li canviem l'altre micro, Txelo, pot ser inici el cinquè. De mentre anem parlant amb el regidor. Regidor, este matí hem tingut roda de premsa de lo que demà se farà ressò a tots els mitjans de comunicació perquè han presentat aquesta memòria 2023, no?
Sí, així en Susana. Hem presentat la memòria 2023. Bàsicament el que han fet ha sigut un esquema en el que han presentat pues, tota la carta de serveis que ofereix el Luis Alcañiz des de, vamos, un centre en una solera que ja ha que dir 31 anys que ja ho porta en marxa i adaptant-se a la societat de Vila-real. I ell sí que te podran fer una miqueta un resum de les addiccions en les que varen a començar, d'en què estem ara, en quines són les noves addiccions incipients, en substància o sense, i bueno, pues creiem que és important donar a conèixer la tasca que es fa, que els ciutadans i ciutadanes de Vila-real sàpiguen que tenen un recurs així sanitari que no és lo habitual en moltes poblacions, hi ha molt poquetes poblacions que tenen aquest recurs i que té les portes obertes per atendre tots els casos de, com ha dit, addiccions en substàncies i sense substàncies, i quan entrem en detall pues, veurem una mica pues, com hem anat canviant i com hem anat adaptant-nos pues, a les situacions que es comporten, no? I com tot el que passa en la societat, en lo social o a nivell mundial, per exemple, parlem de quan vam tindre la Covid, pues, també ha tingut una repercussió en el que són les addiccions.
Antes d'entrar a aprofundir en això, el centre Luis Alcañiz, recibís a gent només de la població de Vila-real?
En principi sí, però també és veritat que dins de lo que és la mobilitat que n'hi ha, pues, n'hi ha gent que ha sigut usuari de serveis socials i ha sigut usuari del Luis Alcañiz i pues, ha estat vivint i després pues, ha anat a viure a un altre lloc per alquiler, i quan ha tingut alguna addicció ha tornat per dir mira, és que me vareu atendre i tal, i nosaltres pues, moltes voltes prestem servei de pues, ja te dic, en la majoria són de Vila-real, però això no vol dir que puntualment gent que està fora o que ha sigut usuària pues, li se dona l'atenció perquè no li se nega a ningú aquesta atenció.
Claro, estem parlant de que està sentint-nos tota la província i clar, a l'hora de tindre algun problema la gent busca solucions on estiguen. En aquest cas, hauran tingut en algun moment residència a Vila-real i hauran tingut que ser pacients en algun moment, no?
Sí, i de vegades inclús familiars. O sigui, tenim un usuari de Vila-real i té un conegut pues, que a lo millor és d'un altre poble o el que siga, i diu, ostres, i a lo millor acaben patronant-se si viuen així i està gaudint de serveis que li estem oferint.
I si parlem dels serveis que s'ofereixen, no sé si és el regidor el que m'ho té que dir, m'ho hauria de dir l'educador.
Bueno, jo si vols te ho introduïs i després ja te ho detallen més. Bé, nosaltres, com en qualsevol espai sanitari, pues, primer se fa una recepció i ahí faríem el que seria el triatge, no? Veiem la necessitat d'aquesta persona, quin tipus d'addicció té, i a partir d'ahí pues, ja fem una classificació en la qual pues, se li atén d'una manera una intervenció individual, però després tenim una sèrie de grups terapèutics, ves algú molt contrastat la funció del grup com a teràpia ja per si, i dins del grup pues, tenim molts grups, tenim grups d'alcohol, tenim grups de ludopatia, tenim grups de cocaïna i tenim també un grup que s'interessa en ressenyar el que és de mares i pares.
Sí, perquè normalment quan algú té una addicció l'últim que ho reconeix és ell. És a dir, imaginem-nos que va un pare, una mare, un tio, un tutor, el que siga, no? El que estiga a càrrec, i diu, jo tinc aquest problema. Claro, tu tens aquest problema, però no el tens tu, el té algú. Ahí, com reacciona el centre? Què és el que li aconsella?
Bueno, pues a partir d'ahí hi ha que fer un reconeixement, no? I moltes vegades acompanyar-ho. El que està clar és que si de primera, i t'ho diran ells com a professional de dia a dia, tu directament el confrontes d'una manera poc assertiva, vas a perdre aquesta persona, perquè realment ells estan en la dinàmica de l'addicció i, bueno, hi ha una frase que és molt, molt típica, no molt recurrent, que és jo controle, no? Uh-huh. Llavors tens que fer un acompanyament i a poc anar vinculant al centre fins que ells arriben a un moment en el qual pues veuen que sí que tenen un problema i sí que s'ha d'intervindre. I ahí ja pues, se van ficant aquestes mesures. Moltes vegades és important també l'acompanyament de la família per recolzar.
Sí, però, per exemple, en aquest cas, imaginem que una persona veu el problema que hi ha, pues, i aquesta persona sí que pot anar al centre i que li diguin quina és la forma més bona per a que la persona pugui arribar a entrar dins del centre. No? També se li pot fer donar consells a les persones per a que apropen, a, en aquest cas, a la persona que necessita el s'ajuda.
Exactament, i moltes vegades venen i demanen informació. Nosaltres els brindem la informació.
Uh-huh. Arriba la persona que té una persona entra i que ja ha assumit que li passa algo en l'àmbit que siga i què diu?
Bé, normalment en la primera entrevista quan acudis al centre se intenta donar espai per a que pugui explicar la seva situació. Clar, cada persona és un món. És diferent, té una manera d'expressar-se, n'hi ha gent molt oberta que necessita parlar molt, n'hi ha gent molt tancada que no n'hi ha manera que parli, no? Però nosaltres el que intentem en aquesta primera entrevista és que aquesta persona explique per què ha acudit al centre, que ha donat aquest pas tan, tan important d'acudir al centre de Dia Lluís Alcañiz, perquè, clar, si ha acudit al centre de dia Lluís Alcañiz és perquè no està bé, no? Aleshores, sí que és de veres que tenen molta ambivalència, com tu dies abans, no? I Toni, que tenen molta ambivalència en relació a la seva addicció, però si han donat el pas és perquè dins d'aquesta ambivalència tenen unes coses que els han indicat una situació que li ha dit que necessita ajuda, no? I que té que parar d'alguna manera. I en aquesta primera entrevista de lo que se trata és d'aclarir tot això, no? De aquesta confusió, aquesta ambivalència que té, aclarir-la i que quede clar que n'hi ha una addicció, que aquesta addicció li ha provocat una sèrie de problemes a nivell psicològic, físic, de salut, a nivell de relacions socials, superimportant, a nivell econòmic, també, a tots els nivells, no? Aleshores, evidenciar tot això, que aquesta persona sap que ho té, però la maranya de l'addicció fa que no ho vulgui veure-ho i bueno, que quede tot clar, no? I que aquesta persona pues, tranquil·lament diga bueno, pues sí, és de veres que vinc per aquest motiu, no? Perquè la situació s'ha descontrolat, perquè no puc més, perquè estic vivint en un clot i necessito eixir d'allí però no sé com, no?
També existe, depèn d'edats, no? Perquè jo pense en algú que acudís allí pues perquè bueno, ha entrat en un bucle en el que a lo millor pues, està demanant diners contínuament als pares i els pares ja l'han obligat a anar i ell diu, bueno, vaig a fer això com perquè callen, però jo seguiré demanant-los i acudiré al centre. És bo que entren acompanyats, entren a soles o se fan les dues coses, primer acompanyats, després a soles?
Sí, això ho valorem, no? Els demanem a ells que si volen entrar a soles o volen que els acompanyi la persona que els ha portat allí, en el cas de que vinguin acompanyats. I ells decidissin, pues sí, que entre o que no entre, no? Però de vegades també és de veres que en la primera entrevista si la relació entre les persones que acudissin està tan vicia que és impossible
està treballar
en aquesta situació, no? Aleshores, en aquests casos, pues els separem, no? Pues ix tu i primer parlaré en ella i després parlaré en tu, al revés. No?
I edats?
Sí, m'ha quedat l'atenció el que tu dius no? De la persona usuària que van els pares, perquè és com si foren joves, no? Però realment l'estadística que hem tret de les dades del 2023 és que la major, el grup majoritari és de 40-50 anys, el grup majoritari de persones que acudeixen al Lluís el Canyís. El segon grup és de 30-40 i el tercer de 50-60. És a dir, i l'estereotip del jove que va perquè els pares el porten i tal, també n'hi ha gent de menys de 20, de 20 a 30, però la majoria de gent són adults,
pues,
adults.
Acabeu de trencar-nos tots els esquemes, i els homes de la ràdio, haver sigut televisió, ens haurem vist com tan xelo que està la tècnica com jo, a mouar les dos i ens hem quedat bocabadaes. Perquè, clar, sempre havíem pensat que algú pues, fa coses que no toquen quan és jove, quan no té massa coneixement. Però, clar, estem parlant de les persones que en aquest moment estan al càrrec de dirigir una societat, és a dir, i ses edats són la gent que pren decisions que repercuteixen a tots.
Clar, que tu ten en compte que sigui la joventut que tu dius, està la curiositat i el provar moltes coses, però el tindre consums no significa tindre addiccions. Entonces, quan arribes 30-40 anys és quan realment ja portes una carrera de 20 anys consumint, que és quan sí que tens problemes. I quan venen acompanyats sempre diem els pares, però moltes vegades no són els pares, són la parella. Entonces, 45 anys ja ve en la parella o ja ve en qui està convivint.
Però, sí.
I és una malaltia que no és d'avui per demà. Un no se fa addicte en dos dies, sinó tal. I sempre hi ha l'estereotip de joventut i drogues. No sempre és així. Passa que tots pues, es comences a provar i fer tonteries en addiccions pues, de jovenet.
Clar, però això és com recollir el fruit dels que han sigut jovens i han caigut en addiccions, que lògicament no són addiccions. Jo recorde quan parlaven de l'heroïna, que allí sí que és veritat que aquella gent, la majoria pues, va acabar molt malament, morien, però s'han creat unes addiccions que han permetit que, bueno, que aquesta gent sigui que funcionen.
Claro, tu ten en compte que l'edat que deia Jaume, de 50-60 o de majors, és gent que perfectament pot ser alcohòlic des de fa 40 anys.
Fíjate que l'alcohol és algo...
Clar, i està ahí, és una droga legal, però està ahí.
O l'època, per exemple, que va estallar molt així, Ruta al Bacalao, tota aquesta gent en aquesta edat, i quan va arribar la coca que vas començar a pegar fort, pues tenim ixa de 40-60. I després una cosa que jo crec que ja podríem analitzar només des de la sociologia és l'ús que se fa avui en dia a les substàncies, no? A les drogues legals i no legals, i el mal ús també, perquè si parlem de fàrmacs ni te digues, si és hipnòtic, si, i tot el que comporta. Abans la gent, per lo que deia Gilbert d'experimentar, pues era més algo recreatiu. Avui en dia molta gent pren drogues simplement per, diguem la frase, per suportar la vida, no? Per prendre decisions. Empresaris que necessiten, i gent en general que necessiten el dia a dia, evadir-se. I la manera d'evadir-se és prendre algo, lo que siga, no? Ja t'he dit que fàrmacs també n'hi ha un sobreabut de fàrmacs, de fet està en el mercat negre. Llavors també des de la sociologia hauríem de fer ixa mirar, i a lo millor entendríem més coses de per què ixa edat.
Quan parlem de fàrmacs, és a dir, allò t'ho recepten i tu li dius al metge, mira, jo és que ho necessito, sense ell no puc viure, però acabes sent un dependent també dels fàrmacs.
Clar. Depèn de l'ús. Si tu seguisses la pauta mèdica, probablement no n'hi hagi cap problema, no? Però...
Però sempre seguim un poc, per exemple, un té un dolor, no? Un dolor muscular, per lo que siga, i li recepten, pues, no sé, paracetamol i diazepam, no? I tu dius, ui, és que tot me dona igual, no? El que me diu en este moment. Però tu, inconscientment, dius, quan ja no em fa dolor, tinc que anar deixant-me-ho. Perquè això és algo que tot el món pensem, o pensava jo que ho pensem tot el món.
Tenen en compte que les estadístiques europees sempre ens fiquen al cap de dalt en consumidors de fàrmacs i d'automedicació.
I tenen en compte que no és tan fàcil deixar-se-ho, perquè això crea síndrome d'abstinència, crea rebot, i tens alguns hipnòtics, per exemple, per dormir, que en tercera edat se va receptar molt i se segueix receptant per alguns metges, i quan s'intenta retirar això, l'efecte rebot és brutal i al final acaben mantenint-ho. O sigui, que això és la lletra xicoteta. de lo que provoca el llevar un tipo de sustancia concreta.
Això ens porta a fer un triatge de coses insospechades, totalment insospechades i d'edats que no ens esperàvem, i després és quan se decidís anar assignant-los, no? Primer van a soles, van en grups, com ho fan?
Sí, bueno, després de que Jaume, com a treballador social, fa la primera acollida i fa aquest primer triatge, el citen la resta de professionals i el veiem també individualment, i cadascú des de la seva disciplina veiem una valoració, perquè bueno, des del centre sempre hem valorat molt la interdisciplinarietat, lo important que és, i el sentir-nos apoyats per altres figures professionals. I després fem una aposta en comú, diguem, fem una valoració de realment quin tractament li oferim a la persona. I a vegades és continuar en teràpia individual, altres vegades és fer controls d'analítiques periòdics, altres vegades decidim que entren en algun grup de teràpia o que vinguin tots els dies al taller. Depèn del perfil i de les necessitats de cada usuari. I ahí ja, pues ja entra això, en una dinàmica diària de vindre a tallers, perquè és una persona desocupada o temporalment de baixa i li interessa, mos interessa que estigui ocupat, que estigui distret, o després pues, els grups de teràpia, com ha dit Toni al principi, pues, són molt rentables perquè en una hora pues, estàs atenent ahí, fent intervenció en 8, 10, 12 persones.
Claro, però estem parlant de persones d'entre 40 i 60 anys. Jo quan estaves tu, Gilbert, te dutege, ja,
sí, sí, ja
ara pots, que ja estem ja, un ratet parlant.
Ara ja no me veus major.
Després de les dades que m'han donat, entre 40 i 60 anys, pensàvem, clar, aquestes persones són persones que estan en, són totalment, estan en la seua, en el moment més bo del treball, és a dir, però estan tan deteriorades que inclús estan de baixa.
Sí, però bueno, això enllaça amb el que ha dit Toni. És que ara realment l'abús de drogues i de substàncies és per més pel malestar. Vull dir, moltes vegades estic de baixa perquè jo no suporto un turno anglès en una fàbrica treballant de la forma que se treballa. Acabe consumint per poder aguantar-lo i després no aguanto el treball, però sí que m'he fet addicte. I és gent, per això, en plena educació de fills, en plena relació de parella, ahí ve pues, molts problemes, com hem dit també abans Jaume, de problemes socials i d'econòmics, que fan que moltes vegades hi hagi trencaments de parelles, separacions o coses així. Entonces és un grup de població molt important. I pensem això, que últimament el que ve no és per tema lúdic, és per malestar. La gent tapa el malestar, tapa el dolor, tapa... que n'hi ha de molts tipus, pot ser físic o mental o de la societat mateixa, la soledat. El que hem comentat també abans, que era el tema de la pandèmia, nosaltres vam ser dels departaments que més vam demanar a l'Ajuntament de tornar a fer teletreball com fora, perquè els nostres pacients eren en gran majoria, un percentatge molt alt, gent que vivia soles.
Uf.
I la pandèmia en una addicció ha passat factura, de fet, pues bueno, de forma així extraoficialment han comptat la gent que no ho ha suportat, ha tornat a consumir i li ha costat la vida o ha tingut problemes molt greus. Entonces, tot això és un poc la societat que estem fent, no? Que la gent pues, estem tenint problemes. Els joves, per exemple, tal, el futur dels joves també és molt desalentador per a ells. Perquè el que és té un fracàs escolar i no va a escola i no vol estudiar, però tampoc té treball, què fa? Què fas un adolescent de 16 anys en casa 24 hores?
Sí, volia a veure, parlar de la vostra sorpresa quan diem les dades de l'edat, perquè tu dius, bueno, són persones que estan tirant de la societat, no? Estan en l'edat de liderar, tirar de la societat, efectivament, no? Quan pensem en persones entre 40 i 60 anys,
són
no, o entre 30 i 60 anys, no? És la vida laboral d'una
claro,
persona, 30 anys,
claro.
Val? I és de veres, haurien d'estar treballant, haurien d'estar productius i tal. Sin embargo, ens trobem que, no sé exactament la dada, però 60% o 60 i pico per cent de les persones que venen al Lluís Alcañiz venen desocupats. Desocupats. Val? I desocupats que és? Gent que està en atur, en situació d'atur, gent que està de baixa perquè la situació l'ha desbordat clínicament i sanitàriament tenia una activitat laboral i és tan de baixa, o gent que inclús són pensionistes, val? Per lo tant, sí que és de veres que les addiccions afecten a nivell social una barbaritat, no? No només mèdic i psicològic, sinó a nivell de l'activitat social, de l'activitat que té que tindre una persona, que ara també Gilbert, el meu company, ho apuntava, no? N'hi ha moltes persones que estan, que viuen a soles, però no només n'hi ha persones que viuen a soles, sinó que aquestes persones que viuen a soles i altres persones que no viuen a soles, que potser poden estar casats o viuen encara els pares o el que siga, trobem que tenen una desconnexió social. És a dir, que el seu entorn, durant el seu entorn sa, l'han perdut en els anys, i pot ser que n'hi hagi persones que tinguin un entorn tòxic, en el cas de que, bueno, pues hagi socialitzat en l'ambient de drogues, o que inclús s'han aïllat inclús d'aquest entorn tòxic i facin una vida completament en solitari. I això és un dels reptes que tenim en el Lluís Alcañiz en la intervenció en la gent, de resocialitzar a aquestes persones en ambients sants, no? Que no és gens fàcil, no? Perquè anar a buscar amics així a porta fria no se pot fer.
I en 40 anys menys.
Obric parèntesis, encara que parlen d'addiccions, perquè un tema que em parla és la soledat i està molt ben tret. Mira, i si vols un dia parlem d'això. Però n'hi ha un catedràtic espanyol, catedràtic de neurologia, que està en Harvard, que és Álvaro Pascual Leone, que diu que la soledat és el mateix que si una persona fumara dos paquets de tabaco al dia. I això és el dany que fa a una persona estar a sola. Soledat, òbviament, no desitjada, no? La desitjada a vegades és fantàstica. Però la no desitjada, ell ho equipara, un catedràtic de neurologia, en com fumar dos paquets de tabaco al dia.
Algo que m'he quedat era això que pensava que era aixina, però que no ho havia lligat mai. És d'aquestes persones que, bueno, han entrat en aquest bucle, inclús ja no podien anar a treballar perquè estaven tenint molta addicció, i aconseguissin eixir. I és quan les amistats, unes han fet la vida normal de tot ser humà, i les que s'han quedat arriba no volen anar en ells perquè entonces tornarien a consumir, i les tenen en aquesta soledat. Clar, què fem amb aquestes persones?
Pues ahí tenim que implementar programes individuals de reinserció, és a dir, tenim que dissenyar amb ells, cavilar què coses pot fer per a anar introduint-se en la societat, que és el que diem, no podem anar per ahí, dame un abrazo, quiero ser tu amigo, no, això...
Sí, però veus el que sempre passa, bueno, ara te llitsc. Bueno, no puedo decir exactamente, pero mi hijo ha vuelto a trabajar, pero no sale con los amigos, no tiene amigos, porque tiene miedo. Yo entiendo, pero lo que me están diciendo, que el que te pone es de si es en los amigos de siempre, tornar a consumir. Claro, es decir, si se ha logrado ir, porque ha tornado a trabajar, pero no te por.
Ahí és el que diu Jaume, fem un programa d'intervenció en ells i recuperem habilitats o esports o aficions que tenia anteriorment sanes. Molta gent torna al gimnàs, torna al centre excursionista, torna a fer com amistats noves en les que no estiguen aixòs amics consumidors.
Ahí està clar, amistats noves. Si tu tornes al mateix círcul que estaves, o tens molt superat el que és l'addicció, o caus. I la majoria de gent, per desgràcia, cau. N'hi ha casos de gent, i te puc dir un cas concret, una persona que treballava de xòfer, de taxista, va ser consumidor, després de 25 anys sense consumir, li van fer un client anar a un lloc on se ven droga, i ell va acabar prenent droga després de 25 anys. Llavors, el que ha pres drogues, i això ja que dir-ho ben clar, té moltíssima més predisposició que uno que no ha pres drogues a consumir.
Hi hauria que matisar qui ha tingut problemes, les
problemes,
drogues.
Problemes,
no
òbviament.
Consumir, sinó tingut una addicció.
Ahir vaig jo, per exemple.
És,
no?
És un concepte diferent. Perquè drogues podem haver-les consumit tots i haver-les provat, i per això no tens un problema. Nosaltres estem parlant problemes d'addiccions, que és quan tu ja no controles, quan tu ja t'has anat de les mans.
Però òbviament no consumint és el que toca.
Clar, l'única solució en qualsevol addicció és molt senzill, des de fora, que és l'abstinència. Ara, a la persona dir-li que mantingui l'abstinència, això és lo difícil.
El que està clar és que, pel cas que tu has dit, que si en el cercle d'amics en el que ell relacionava estava present les drogues, és normal que ell no vulgui tornar ahir o el tinga por, perquè està anticipant el que li pot passar. I ahí és quan ja que treballar, sí, pues sí, lo candideixen, buscar un altre grup d'amics, buscar algo a uns altres ambients sants, que puga ser, per exemple, aficions com esport, o alguns entorns en els quals estiga segur.
Parlem d'entorns segurs, és a dir, ara venen, han passat les festes de maig.
I sent no és un entorn segur.
I per què poden vindre unes festes on hi ha tot tipus de... Bueno, n'hi ha,
jo què sé, drogues legals,
però
drogues legals.
Parlem, anem a parlar de l'alcohol.
Sí, correcte.
Total, és a dir, i tot el món diu el mateix. Bueno, quedem i mos fem una cerveseta. Sí. Per què hi ha gent que pot fer-se una, dos cerveses, sí, i s'acabó, i balla, i viu, i tal.
Correcte.
Hi ha una gent determinada que científicament provat que siga més susceptible de quedar-se pillada, de quedar-se enganxada?
A veure, n'hi ha una predisposició que hi ha gent que sí que la té, genètica com la tenen a moltes altres coses. Uh-huh. I després també estem parlant, pues, moltes vegades, i parles sobretot de les il·legals, que no saps el que t'estàs prenent. Entonces, algo tan simple com el cannabis, que està, que t'ho diuen, ah, això no és res, una droga blanda. Jo he vist casos, un cas concret d'un xicuelo que després de prendre cannabis, els pardals li parlaven i va desenvolupar una psicopatologia. I dius, això és possible? Pues no és l'habitual, no és el que veus en manuals, però sí que ho has vist, perquè has vist un cas i ha acabat això, pues, en una psicopatologia greu. Entonces, una predisposició n'hi ha. El que passa és que això, pues, no ho saps si no, clar, se dona aquesta circumstància. Ahí, con gent que ha pres algun altre tipus de, clar, droga, i s'ha quedat, o pastilles o el que siga, en l'època en què era més habitual, i s'han quedat ja. Mm. I un altre, i en el grup que anaven prenien el mateix i no es passava. Però mira, és tan simple com n'hi ha gent que veu i diuen, té mal veure. I altres veuen el mateix i es dona per enriure, i altres es dona per una altra cosa. Pues això té que veure molt, pues, en les redes neuronals que té cada persona, en el seu desenvolupament, en el moment en què va prendre les drogues, tenim en compte que el cervell està en creixement. Els últims estudis diuen que inclús als 20 i pico llargs encara s'estan creant redes neuronals. No és el mateix un que pren substàncies o alcohol als 12 o als 14 anys, com molts xicuelos que tenim, per desgràcia, xicueles, avui en dia, o que ho pren ja una adulta, en el qual, pues, diguem, les estructures cerebrals ja estan més creades.
Uh-huh. I ara li peguem una altra volta, perquè, clar, ja hem parlat de l'alcohol i de les drogues, que, evidentment, no sabem el que porten, perquè al final és un polvo, parlo jo, que no saps el que han posat i dius, i no saps a quin punt te poden enganxar. I hi ha gent que des d'un principi diu, mira, jo no prenc res perquè sé que no sé si ho podria controlar, i hi ha gent que te respecte i no ho ha fet mai. Però entra el joc. Mm-hmm. I primer, clar, el que anava a un bingo era un binguero.
Sí,
i, clar, i el que li agrada el joc ara el té.
Ara és el que estem dient en la roda, sí, de premsa abans, que ara el perfil és cada vegada més jove.
Ahir quins perfils tenen?
Perquè ahir, clar, és que ara tenen en compte que ara el joc no te fa falta anar ni al bingo ni al casino. Ara per internet, en el mòbil, pots fer apostes tot 24 hores al dia i del que vulguis. I entonces això s'ha ficat a l'abast de la gent més jove, que és el que se manegen més en temes d'estos tècnics, i estan havent, pues, moltíssima gent. No estan venint encara, però pensem que arribaran a tindre problemes.
Això és el que ara ens hem quedat nosaltres bocabadais, no? Esta gent després tindrà, a millor, ho faran més ràpid, li s'enganxa i tal, però esta gent viurà les 24 hores del dia pendent de fer-se milionari apostant diners, perquè és el que els han venut.
Efectivament, primer és el que s'han venut, perquè tenen molts modes per ahí, que inclús en televisió està no fa molt, pues, i ser els esportistes que aposten i tal, i el que no és en això és en criptomonedes, i en la qüestió és que ahí està. No estem veient l'impacte tant en part perquè els xicuelos d'avui dia no manegen grans capitals. Se veu quan ja manegen diners i els diners se van va. I n'hi ha una altra cosa, ja que estem obrint melons, que es fa tindre molt en compte, que és el fet de que accedim per internet i accedim a menors. Quin control n'hi ha ahí? És que passa el mateix que passa en la pornografia. Un xicuelo en 10 o 12 anys pot accedir i pot veure uns continguts, pot apostar, o poden passar-se un vídeo, com vaig veure jo fa unes setmanes, d'una decapitació i se l'estaven passant entre xiquets. Quin control s'està fent això? Realment volem que, volem, si volem preservar, perquè així en este carrer Presidente tenim dos cases d'apostes, en la qual se suposa que es demanar el DNI al que entra. Se suposa dir, perquè quan érem més joves i érem a les discoteques, pues a vegades molt demanaven i a vegades no. I crec que en estos entorns, pues... Sí, val, però se té que fer, però en tot el que és virtual, el apostar, el accedir a contingut pornogràfic, el accedir a contingut, pues, com ha dit, una decapitació, inclús terrorista, no fiquen portes a això i després mos queixem de lo que mos ve i tenim que atendre nosaltres en el centre. O sigui, és per fer una reflexió, eh?
Quan passa lo de les cases d'apostes i se decidís que no pot eixir la publicitat, els millors que tenim una llicència que ens ha donat l'Estat, nosaltres automàticament no acceptem ninguna casa d'apostes, i tots en teníem, eh?
Sí, sí.
I ara resulta que les grans empreses que en tenen 7 o 8 de mitjans de comunicació, pues ne posen a unes hores determinades on la multa els compensa.
És que ahí va lo de feta la llei, feta la trampa, però ahí també el legislador, si realment vol estar en la línia de lo que toca, que és preservar la salut, pues té que treballar, perquè després lo que els ingressos que puga tindre per multes o lo que siga és irrisori en comparació als tractaments i a les desfetes que ja no tenen volta, perquè quan entra una addicció en casa, pues tot lo que destrossen, desparlaren de parelles, de la família, tot el mal que fa, això no se calcula en diners. I bueno, i per no dir, pues la gent, i sobretot és prou, no vaig a dir habitual, però sí que és significativament important la gent que aposta, que acaba pues llevant-se la vida. Quan arriba a un nivell ja...
Claro, quan pren...
consciència de tot el que ha fet, o quan ja ho ha arrasat tot i ja veu que no n'hi ha solució.
Val. Com ara és algo que no és la visita habitual al centre, o sigui, no veu i dir, mira, jo és que sóc un jugador compulsiu, va menys gent, sobretot perquè si són molt jovens ho amaguen, com podem veure els pares o les parelles, eh? Però clar, és que com mires tu un mòbil d'una altra persona? És que estàs vulnerant la seva intimitat. Ara, si eres pare o mare, si pots fer-lo. Com saps si està jugant el teu fill o la teua filla?
A veure, el que deia Toni, més pront o més tard s'evidencia, perquè el fill es comença jugant pues, en la paga que li dones. Però el dia que se fa addicte, que és el dia que normalment t'ha tocat un premi gros,
sí,
pues, així, a partir d'aquest dia ja estàs apostant 100, 200 euros. I per poder pagar-lo pues, es comença a demanar crèdits, diners prestats als amics... I entonces arriba un moment que la família detecta que hi ha un forat ahí greu.
Clar, però jo penso que quan si tens una assignació setmanal, que era el que tot el món tenia, bueno, és que, no sé, igual és que sóc molt antiga, però si tots els diners es destina a jugar-se'ls, ahí ja tenim el problema.
I tant, clar. I tant, perquè no pot disfrutar d'aquests diners. L'únic que fa és...
L'únic que li fa disfrutar és això.
Clar. Això, però al mateix temps el fa patir, perquè com mai n'hi ha suficient... com sempre la banca sempre guanya, que això és una llei universal. La banca, inclús quan te toca un premi de 1.000 euros, la banca ha guanyat, perquè ha guanyat un client segur. No? I sinó que la banca sempre guanya. Si me guanya, perquè té més els meus diners. I si m'ha donat diners, perquè té un client segur pel futur. Pues això. Jo el que sí que volia dir en relació al joc és, aprofitant que estem en la ràdio, en què ens escolta tanta gent, no? Que sí que la gent prenga nota, si algú té algun problema en el joc, de que una persona se pot autoprohibir l'accés al joc online, a totes les cases d'apostes, als salons de joc, bueno, i per supost bingos i casinos, no? I això és algo que cal dir perquè molta gent desconeix, i és la primera indicació que donen nosaltres, sempre quan siguin jugadors d'això, no? Perquè sí que és de veres que en els salons de joc a mi me consta que sí que se demana el DNI. Al qui no li demana el DNI, o millor és al client habitual, que ja saben qui és, però encara així haurien de demanar-lo, perquè d'un dia per un altre se podia haver prohibit l'accés, no? Justament i ser sí. client habitual, no? I se'ls cau el pèl, eh? Si entra alguna persona que té prohibit l'accés als salons de joc i entra i pot entrar i el deixen entrar, a ells se'ls cau el pèl. Per tant, és molt important, i això qualsevol persona ho pot trobar a través d'internet, buscar autoprohibició de l'accés al joc o alguna cosa així del Ministeri, i se pot fer en qualsevol moment, eh? I és bastant efectiu. Clar, sí, i la persona, què passa? Que segueix tenint una addicció, segueix tenint la ludopatia i té que ser atesa en un centre especialitzat, però almenys ahir se pot frenar una miqueta la sangria.
Sí. Té una barrera, diguem, ahí un poc se impossibilita el fet de jugar. Nosaltres tenim un cas que el pare va tindre que anar 3 vegades al saló de recreatiu a amenaçar-los perquè deixaven entrar el seu fill i estava prohibit. I va tindre que ficar-se serio i va dir, aniré vos ficaré una denúncia. Entonces, li van prohibir,
que hauria d'haver fet.
Li van prohibir l'entrada.
Aquestes persones són persones potencialment influenciables, tant en joc com en futures addiccions, és a dir, és un perfil.
Home, el que deia Toni abans de la qüestió genètica o no genètica, sí que hi ha una predisposició, diguem, tipus de personalitat que és més addictiva que altres, perquè hi ha gent que se deixa una addicció i en seguida te ho diu, jo és que no puc ser addicte, no puc provar res perquè me faig addicte a qualsevol cosa, té com una personalitat més addictiva. Entonces, potser jo me dice la heroïna però me fume a ficar porros com un descosit, o l'alcohol, molta gent que se va deixar la heroïna, la cocaïna, després ha acabat sent un alcohòlic.
Veurem moltes vegades, ja que tenen en compte que un ha construït la seva vida en una substància, i quan tu lleves la substància ixa se desmorona la seva vida. Llavors, una de les coses que té que fer-ho és tratar de substituir, passar el dol, te lleves una cosa i fiques una altra, i te topetes gent que inclús quan és addicto, inclús te dicen el que diuen xinase per baixar la ansietat que tenen, se fan talls en els braços. O sigui, és algo que no estem parlant de coses, de qüestions baladís, és algo que tenim que entendre tot el context que comporta tant a la persona com a la família, i en la societat que estem, i tu abans has parlat de Sant Pasqual i tal, és que tu te conviden al casal o al mes o lo que siga, i tu dius una Coca-Cola i encara se tan rico en comú, ja, però fete una cervesa, però fete tal. La pressió social que tens ahí és la que a una persona que ha tingut un problema d'estos és que arriba a festes i padeix és terrorífic, perquè saben que si va aixir tot està relacionat en el odi, en el oci, i parle de substàncies legals, d'il·legals ja ni te dic. Entonces, si nos fiquemos en el switch de esa persona y ahí sí mal cara ya comencemos a ver, ya tochen el gotet, que van después echando el gotet de la beguda, ya es adolescentes que van en las botellas y se van a fechín, van a hacer la mezcla. Es que todo es una cantidad de estímulos, que es que o te tanques en casa o es muy complejo poder ir. Ni a Chengue, incluso en cuando ven en estas cosas, o en Valencia en falles, pues se van de vacances perquè està ahí, això.
Sí, nosaltres, en els grups de teràpia que dèiem abans, que se treballa un poc, doncs treballes quan venen festes, quan ve Nadal, i fas un poc de prevenció d'aquestes situacions, i tenim un percentatge prou alt del grup que ha preferit anar la setmana de festes fora per no estar vivint aquesta situació de contínua tentació, no?
Tal volta hauríem de canviar el pensament de o sigui, que canviarem l'oci de les persones, no? Tipo d'oci alternatiu a el sempre l'anar a veure, no? I a consumir. Som un país... És que jo, mentre estàvem parlant, estava mirant pues, la gent, no? I estan sentint-nos gent d'Alemanya, bueno, d'Estats Units, bueno, Romania... Espanya està... especialment tocada en addiccions?
No sé.
¿Teniu algun dato?
A veure, jo, igual ells me corregeixen més, però en Espanya, des de, a nivell europeu, dels primers països, per exemple, consumis cocaïna. Estem en el, me pareix que estem empatats en Anglaterra, a vegades vos passen ells i a vegades nosaltres. Però bueno, esta Espanya d'ara també ha canviat molt a lo que era antes, també som menys feliços. Antes érem el país més feliç, ara no ho som, ara en el ranking estem molt per avall. Entonces, lo que t'ha dit, jo crec que un poc el canvi està en la manera de consumir. Avui se consumeix el gènere de dia més per suportar esta vida, no? Un per evadir-se. I dins de tot això pues, tenim moltes circumstàncies. No anem a pinxar-nos que som els que més consumim perquè realment pues, ja mos fiquem molts sanbenitos, però en algunes substàncies sí que... I bueno, crec que és un dels països que més bars n'hi ha. Això també...
Sí, això el tinc fama sempre. I per comunitats tenim dades? Perquè no, si va estar la ruta del bacalao i allà va ser lo más.
Yeah.
Però allò ha passat?
Sí.
Per comunitats tenim alguna dada?
A veure, Espanya se veu en tota Espanya, vol dir, en el sud perquè fa calor i en el nord perquè fa fred. Vull dir que així sempre tenim excuses.
Excuses n'hi ha per
sempre
tot,
per
no?
Veure. I així tenen en compte que portem 2.000 anys de cultura de l'alcohol i no hi ha festa, celebració, que no es celebra en alcohol. Vull dir que han parlat de moltes drogues, però la més legal i més barata i més assequible i que tots tenim un alijo en casa...
Tots.
És l'alcohol. En el grup de l'alcohol diem, treballem la vinguda de festes, però és que hi ha gent que té una situació molt dura. Tu dius que la família sempre és protectora. A veure quin alcohòlic en la seva família no es veu el dia de Nadal.
Segur quan dius no fumes...
I els millors vins es portem el dia de Nadal i els millors gin tònics es fem el dia de Nadal i a veure una persona com treballa i s'afronta a la família en tot això. Dic que situacions de risc tens. En un principi tenim gent que és el que diem, no tinc amics que no siguin consumidors, què faig? Pues tinc que buscar i tal, i tal. Però arribarà un moment en què tenen que conviure en això. No va deixar de veure tot el món en festes perquè ell sigui exalcohòlic.
Lo que passa és que tenen que tindre un temps per preparar-se a això. Jo, per exemple, te fico un cas, jo les etapes que he tingut consulta, pues quan anàvem amb una persona a deixar-se de fumar, si s'apropen festes com Nadal o el que siga, el primer dius no, fuma i passa nada, parlem, perquè és que va caure. I després una altra cosa que és una tonteria, però fixa't, el cafè, no pres cafè, sí, no prengues, per què? Perquè el cafè va molt aparellat al cigarro. Entonces si quedes en les amigues i tal i vos feu un cigarro, jo te puc estar treballant en tu, però és que va ser molt difícil, perquè és que...
Va associat.
I la ment ho va demanar. I hasta que tu no es comences a treballar i a que d'alguna manera tots els neurotransmissors que has desenvolupat, que t'estan dient que vull ser substància, es comencen una miqueta a inhibir-se, tu no vas estar preparat. Entonces està clar que té que haver un moment que ho afrontes. Però al principi no, te vaig a ficar un exemple tonto, però vas entendre. Si tu has estat molt temps en una parella i ho heu trencat, pues el primer dia després de trencar, una setmana o dos, pues no serà el millor moment per prendre un cafè, no?
No.
Pues ja està, perquè a lo millor caus, a lo millor tal, i té que passar un temps, no?
Sí.
Pues ahí estem.
No, és de veres, la gent, tot el món necessitem els nostres moments per anar assimilant les coses. Però és veritat que hi ha gent que és fumadora social, eh? I després també un missatge. A veure, la gent que hi és veu, ¿vale? Però mireu al vostre entorn perquè també hi ha gent que no bevem.
Efectivament, això n'hi hauria que destacar.
No? Clar, que quan parlem coses coherents, eh? I no són palisses, escoltem també, no?
N'hi hauria que destacar-ho, perquè és de veres que vivim en una societat alcohòlica, com el grup de rock este del 80, societat alcohòlica, vivim en una societat alcohòlica. L'alcohol no és com les altres drogues que estan tapades, estan amagades.
És veritat, tu dona compte, tot el món se'n va, i a més tot el món ho sap, perquè estan en un puesto i tot el món va al mateix puesto a prendre's la droga i dius, què donaria igual, si és que són sempre els mateixos. I sin embargo el got...
El alcohol està a la vista, l'alcohol el tens en casa, el tens en les celebracions, bodes, bautizos i comuniones, el tens en festes, el tens en la terrasseta, el tens en tots els llocs. No? Aixina que el pacient alcohòlic ha de deixar de beure, realment ho té molt complicat, perquè ho té tot per davant. Però ahir n'hi ha que destacar el que estàvem comentant, que que pareix que no, però n'hi ha molta gent que no veu.
Claro, de més...
I n'hi ha que ressaltar això, no? Que n'hi ha molta gent que no veu, que no és necessari prendre alcohol, que n'hi ha moltes altres maneres d'estar en societat, no? De dinar, de sopar, no? I també estaria molt bé que els hosteleros se tiren avant i diguere, bueno, no només anem a oferir el maridatge de vi,
seria molt bona opció, és a dir, recordeu allò que va venir a un moment que va dir zona de fumadores i zona de no fumadores? Pues també podria dir, pues zona que la gent veu i zona que la gent no veu. Entonces tu ja saps que pots tindre una conversació coherent.
Això és complicat.
Bueno, això és triar les companyies en qui vas a sopar.
Sí, però
si saps que no controla l'alcohol, doncs no vaig a sopar.
Però tenim que ser conscients també de tot el lobby, totes les empreses d'alcohol, com estan canviant la tendència. Si recordem fa uns anys, a la dona se la va introduir en el tabaco com que era independent, no? I els anuncis de tot, que tu fumes.
Claro.
Ara estem veient que ja el molt d'alcohol ja te diu bajo en calories,
sí.
Perquè ja no te va a engordar. O light, vaig fer una miqueta a la graduació. O sigui,
el 0-0.
Ells sí que saben fer les coses bé, baix del seu punt de vista, llitgen la tendència, i com està clar que té moltes calories, ja te diuen light. O ja no té aquesta barbaritat de graus d'alcohol, que han de ser això que dius, mare meua. No, doncs pues mira, te baixem una miqueta d'alcohol, així no és tan fort, no te va engordar i tu vas a estar ahí en aquesta línia. Entonces, tenim que saber un poc en qui lluitem, perquè realment ells sí que saben adaptar-se a la societat i han anat introduint, i igual que avui en dia, pues ja pràcticament podria dir que estem a la part, inclús en algunes edats les dones fumen més que els homes, cosa que abans era una altra història. Pues en l'alcohol cada vegada més estan introduint també aquest sector, perquè al final són dades, són xifres i és diners.
Quan parlem d'aquestes edats dels 40 als 60 anys que van, perdó, entre els 30 i els 60, són més homes que dones, és a la part?
Sí, no. Sempre, històricament, sempre han sigut més dones i se manté. El que avui hem donat una dada, una diapositiva era que clarament és el 80-20.
Altra volta. Sí. O sigui, més
però,
dones...
Però veure, és que estem mesclant un poc conceptes, perquè antes tu estaves parlant dels fumadors socials.
No, jo parlem de gent...
Els bebedors socials.
Que acudixen al
claro,
centre.
Si tornem a lo que estem presentant avui, és la gent que ja ve per una addicció. Entonces sí que encara més venen més homes que dones, encara que la tendència sigui el que diu Toni. Però clar, la gent que ve allí és la gent que té problemes i que té una addicció.
Són més homes que dones.
I, més homes
i
que
encara
dones.
Guanya...
O també se reconeix... perquè encara l'estigma de dona, per exemple, alcohòlica, encara està mal vist. Encara la dona que mos ve ha sigut dona de bebedora del mari que se dia, que no estava ben vist que beguera en el bar. Perquè si un home està en 40 anys en el bar fent-se una cervesa, diu, mirau, després de treballar tot el dia se mereix fer-se una cervesa. Si hi ha una dona de 40 anys fent-se això, encara... desgraciadament encara tenim aquesta mirada masclista de i esta dona no té que preparar el sopar als xiquets, entonces ha fet que encara moltes dones veguen amagaes i no se reconega el problema i no acudixen als centres nostres perquè encara socialment està estigmatitzat.
I quina és l'addicció que seguís estant la primera?
En la memòria del 2023 l'addicció número 1 que tenim és la cocaïna,
però molt igualada en l'alcohol.
En l'alcohol, sí. L'alcohol històricament ha sigut la número 1, llevant d'alguns anys, pues, algun any al principi va ser l'heroïna, algun any el joc, algun any el cànnabis també, i algun any la cocaïna, i enguany ha sigut aixina.
Alcohol i cocaïna. Sí. I la que està assomant, la que a poc a poc va guanyant terreno?
La ludopatia s'ha ficat en tercer lloc.
La
però...
ludopatia, no, i el cannabis fa
sí,
ja farà 7, 8, 10 anys que va repuntar, era una cosa insignificant.
Però va repuntar, se manté?
Sí, se manté. Va incrementar molt el tema de la demanda d'atencions per problemes de cannabis. I s'ha mantingut, efectivament, sí. Això, la tendència ha de ser clara des de fa uns 10 anys, aproximadament.
L'heroïna...
De memòria,
L'heroïna ha desaparegut?
Sí.
En esta zona?
Sí, com a addicció, sí.
Desapareix el per se, no?
No, però, no del tot, però...
Però és residual ara mateixa.
en persones sí. consumidores, però...
Sí, més, que... també mesclada en la cocaïna, n'hi havia que ho feia un poc, però ja no és.
L'heroïna, el que ocorrís, el que tu comentes al principi del programa, que eren casos que inclús arribaven a morir o que no podien dur una vida laboral, que inclús, bueno, era un desastre, no? Per tant, l'heroïna te produeix a la persona un deterioro molt ràpid, molt, molt ràpid. I clar, això pues, la gent pues, no opta per aquestes drogues, no? N'hi ha altres drogues.
I datos que jo no us he preguntat i que vosaltres heu tret?
Home, significatiu és quan parlem d'intervencions, no? Quan diem que, per exemple, doncs de les teràpies grupals que tenim, que torna a comentar, són el taller ocupacional que hi ha pels matins, el grup d'alcohol, ludopatia, el grup de mares i pares i el de cocaïna, doncs tenim de que s'han fet 359 grups a l'any.
En quants s'han fet 359 grups?
Grups.
359 sessions, no?
Sessions, sí, sessions d'això. Que en total han sigut 2.706 intervencions. O sigui, 2.700 persones han passat per teràpies grupals. Entonces, això també dona un volumen del realment el treball que
clar,
teníem.
Sense comptar les
individuals. Algo que no hem dit també és que la mitja de demandes noves que tenim des de l'any 92 fins ara ve a ser de 110, 120, 130 persones cada any noves. Això és una població important.
I persones que abandonen?
Sí, moltíssima població. Pensant en el que havíem parlat de l'ambivalència, no? De la persona que acudís al centre perquè per una banda vol, però per una altra banda té resistències, això pesa molt. I n'hi ha persones que prenen contacte en el centre, fan la demanda d'atenció, acudixen una o dues vegades o tres, i deixen d'acudir, no? Això ocorre pues, perquè al millor no és el moment o perquè tenen moltes resistències. Bueno,
sí, això, com tenim una trajectòria ja de 31 anys, pues, tenim suficient espectre per adonar-nos compte que aquesta gent que no estava convençuda, al cap d'uns anys torna i te diu, ojalá me lo hubiera dejado cuando vine, perquè ara ja tinc molts més problemes.
O sigui que n'hi ha persones que tornen perquè sí, evidentment sí. veuen
molta
que això tocava.
Molta gent.
Aquestes sessions o aquestes teràpies són mensuals, anuals, depèn de què siga?
No, el taller és diari, de 9 a 1 pel matí, i després els grups són mensuals.
No,
o sigui, perdó, semanals.
Semanals.
Cada dia de la setmana hi ha un grup. El d'alcohol és el dilluns pel matí, el de ludopatia i el de pares és dilluns per la vesprà i el de cocaïnes és dijous per la vesprà. O sigui, que un grup setmanal tenen cada addicció.
I una cosa que volia afegir jo, que crec que és important, en 2024 hem afegit un ítem a les estadístiques que veurem el resultat l'any que ve, que és la violència de gènere. El que vam observar és que tenim molts usuaris que havien patit violència de gènere i ha més començat a això pues, significar-ho i l'any que ve tindrem dades, però que ja apunten en que moltes de les usuaris que tenim un percentatge molt important pues, ha patit també violència de gènere i bueno, pues, és algo a tindre en compte també i que es farà també reflexionar.
El centre està ahí, de personal, què tal?
Personal, pues en mínims pel volumen de...
Demanaríeu...
Demanaríem de tot un professional més de cada.
Estem ahí en procés, un
però
poc
estem en procés.
De complementar una miqueta més i bueno, pues ahí també tenim gent en pràctiques que també s'estem formant, que és molt important i no moltes vegades tenen la possibilitat d'estudiar de màster i de llicenciatures el poder formar-se i a la part també pues, és algo molt significatiu que tenim de distintes universitats, veritat, gent que s'interessa, gent inclús de València en formar-se així i també pues, es presenta també una ajuda que s'agraeix.
Este centre és gratuït.
Municipal, sí.
Totalment.
Sí,
ahí està nosaltres, subvencionat nosaltres per l'Ajuntament de Vilanova.
Tenim subvenció també de conselleria com a centre acreditat I bueno, pues també tenim, nosaltres tenim interrelació i tenim coordinació en les unitats de conductes addictives, que són les que n'hi ha, pues, en Castelló n'hi ha dos, la Vall d'Uso, en les quals pues, també tenim interrelacions en la que quan creiem que tenen que fer un seguiment per allò que és important, també pues, es derivem, es deriven ells, igual que centres de salut que tenim així, diversos centres de salut que tenim, pues, també hi ha aquesta coordinació important.
Se parla d'un centre de dia, jo llance la idea a l'aire. Podria fer-se un centre com a tal on se pogueren fer teràpies estan interns?
Bueno, això ja és algo que estem parlant de paraules majors.
Això seria el que es coneix com a comunitats terapèutiques o com a residències. Ahí fa falta més personal, més diners i més local.
Però podria ser municipal.
Veure, això hauríem de veure la competència, no. Perquè qui té que donar el vistiplau és conselleria.
Sí. Real, ja m'estan dient.
Nosaltres de sanitat, les competències que tenim de sanitat són molt, molt, molt petites. I de fet en centres que tenim així, que tenim usuaris però que gestiona conselleria, nosaltres si tenim que fer alguna intervenció i tenim que tindre el vistiplau sempre d'ells i l'autorització per fer qualsevol cosa. O sigui, estem en un àmbit que no és se mos ocorris fer això i podem treballar, sinó que hi tenim que donar temo de recorregut a això, Susana.
Bueno, se tendría que demanar. Yo dic perquè com últimament el senyor Mazón ve prou, el president de la Generalitat, no sé, seria algo que li podríem dir, eh? Dir, a mi me demanen que els faig entrevistes. Jo per demanar, bueno, el municipi és una gran ciutat, per què no?
Nosaltres encantats que el senyor Mazón, però sobretot si ve a reunir-se amb nosaltres.
Bueno, vindre bé, i jo quan ve, bueno...
De moment ha vingut una vegada a reunir-se amb nosaltres, a parlar de coses de contingut, cosa que, pues, com ve, si l'alcalde va estar ahí demanant-ho reiteradament, va vindre, i esperem que vinguin més vegades, igual que vinguin pues, consellers, i vinguin també en una cartera, en propostes, i en ajudar-nos a tot el que necessitem, bueno, que és molt.
2.700 persones són usuaris del centre, és a dir, intervencions, 2.700 intervencions n'hi ha hagut, és a dir, així treball se fa, per tant, hem de demanar per al treball que se fa, i ja està, no?
Res. Correcte, i a banda, abans tenim també, pues, pel senyor Mazón, per si mos escolta, però com ve per la província igual està per així.
Si tenim, és que tenim metges de tur.
Pues tenim ahí el Dolores García, que ahí n'hi ha un projecte que s'hi convivint, en el qual pues, n'hi ha ben ahí diverses coses compromeses, i estem a expenses de que això se desbloqueixi i puguem tindre pues, lo que se mereix ja no Vila Real, sinó molts pobles del voltant que són usuaris de vindre així a centres que estem col·lapsats i que estem donant servici a molts pobles del voltant.
Bueno, jo pres nota. Toni Marín, regidor de Salut, gràcies per haver estat ací.
Gràcies.
I també Gilbert García, educador social del centre de dia Luis Alcañiz, gràcies.
Gràcies per donar-nos veu.
I també Jaume Agost, treballador social, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Va nadar a la luz, fin de l'hechizo, salgo afuera y bajo el sol, hay cadáveres.